Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
I seran 8:15. Estat Islàmic continua destruint patrimoni històric. Això és greu, tot i que encara és més greu que destrueixi persones, com malauradament també està fent. Després de l'assalt al Museu de Mossul, a l'Iraq, el grup jihadista ha arrasat en les últimes hores el llegat arqueològic de Nimrud, una de les ciutats més importants de l'imperi assiri. Nimrud, situada a uns 30 quilòmetres de Mossul, té més de 3.000 anys d'història. Va ser fundada al segle XIII abans de Crist i és una de les quatre grans ciutats de Síria, nom que denomina també un perfil de cristians que viuen a l'Iraq i que ara han vist reduïda la seva presència en aquest país. Milicians del grup d'Estat Islàmic hi han entrat amb excavadores, segons ha informat el Ministeri Iraquià de Turisme i Antiguitats. De moment no hi ha imatges de la destrucció, tot i que Estat Islàmic acostuma a publicar accions d'aquest tipus, com segurament ja recordareu, dels últims dies i les últimes setmanes. Nimrud fins i tot surt a l'Antic Testament amb el nom de Kalah. Va ser desenterrada ara fa 150 anys. Més enllà de consideracions bíbliques i d'aquest fet concret, estem davant un problema greu per a tot el món, el de grups com Estat Islàmic, que són capaços de reclutar persones de tot el món, i particularment greu és que per a nosaltres les captin a Occident i siguin capaces de fer un mal tan gran amb una perversió que realment és esfereïdora. D'aquest tema i d'altres de l'actualitat de les últimes hores parlarem avui a la tertúlia, en el mirador de l'actualitat. Salutacions aquest divendres, primer del mes de març, del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. I ens acompanyen avui per analitzar l'actualitat Joan Godayol, que és bisbe emèrit de la diòcesi peruana de Yaviri, també ve de la família salesiana i ja fa uns anys que viu a Barcelona. Ens comentava ara que amb molta activitat, Monsenyor Joan Godayol, o Joan Godayol, simplement, com li agrada a vostè. Bona tarda.
Molt bona tarda i encantat de poder parlar una mica entre nosaltres. Farem una mica el triumvirat.
Exacte, però vostès dos, sobretot, que tenen també la responsabilitat, si se'm permet dir així, d'analitzar l'actualitat i compartint-la amb nosaltres. Deia vostè que no li falta activitat, fa coses, també presideix confirmacions com a bisbe.
Continuo sent bisbe en la mateixa Església Catòlica, des de l'orientació que el papa Francesc ens dona, i com que coincidim amb aquest tarannà llatí-americà, on hi ha estat més de 40 anys al Perú, doncs aquí puc també fer una ajuda. Quan tenia jurisdicció, ho hauria de fer per obligació, i quan més feia, més quedava per fer. Ara ho faig per devoció, i sent emèrit, jubilat, em trobo que no paro, perquè puc encara ser útil per animar tants grups que potser, sobretot llatinoamericans, com que coincidim una mica amb el seu tarannà i la seva cultura, doncs els hi puc donar un cop de mà o una paraula d'animació.
Molt bé, doncs moltes gràcies per aquestes paraules de salutació. També tenim amb nosaltres Ignasi Ferreres, que és president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, exconseller de Treball i també col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Estel. Senyor Ferreres, bona tarda, benvingut.
Bona tarda a tothom, gràcies.
Hem començat destacant aquesta notícia de la destrucció que està fent Estat Islàmic al patrimoni, en aquest cas el patrimoni assiri, un patrimoni, podem dir, que trimil·lenari, terrible el que està passant, i aquest és només un fet dels molts que estem comentant en les últimes setmanes.
Sí, és una llàstima que arribin aquestes bogeries. Falta d'experiència, d'humanisme i de cultura. De fet, hi ha aquests pobles que s'han quedat una mica enrederits. És com nosaltres també, en temps passats, l'Església medieval doncs, també va fer doncs, moltes coses que no eren ni de l'Evangeli ni d'aquest humanisme de germanor universal que hem de tenir. Així és que ningú ens ha demanat permís ni escollir on haurien d'haver nascut o en quina cultura. Per tant, hem de respectar també doncs, aquestes idees que encara no coincideixin. Però, de fet, des del cristianisme és més important una persona que totes les pedres mortes, perquè aquest temple viu de l'Esperit Sant, que viu en les persones de totes les cultures, religions i races del món, on el mateix Crist ens ha salvat a tots, doncs això és el més important. I des d'aquí hem de mirar de no destruir el que val més que aquestes relíquies històriques molt importants, però que a vegades doncs, no han entès aquests germans nostres d'altra cultura, que no són seves, sinó és un patrimoni de la humanitat.
Més enllà de les creences i de la cultura de cadascú, evidentment. Senyor Ferreres.
Sí, és curiós que aquesta notícia, com fa pocs dies pel mateix grup d'Estat Islàmic, doncs també estaven destruint en una altra ciutat, diguem-ne, també monuments i estàtues, diguem-ne, de gran valor artístic i de molta història a sobre, no es causen un gran impacte a la nostra societat, almenys aquí, al àmbit europeu i occidental en general. I que és curiós, i no ho, diguem-ne, no ho rebutjo, diguem-ne, aquest rebuig que genera, perquè, diguem-ne, atenta pues, contra l'art, contra la història, contra la història dels pobles, etc., l'eliminació d'aquesta espècie d'iconoclàstia, perquè això són iconoclastes, no?, em sembla, aquests que es dediquen a destruir, diguem-ne, estàtues i així. Però voldria destacar una cosa. Per tant, la condemna més... perquè és una prova de barbàrie, eh? Una prova de barbàrie, per tant, la condemna més solemne, diguem-ne, d'aquestes actuacions. Eh? Ara bé, voldria cridar l'atenció de que, en canvi, per exemple, avui, sense saber que es tocaria aquest tema avui aquí a la ràdio, he llegit una notícia, o he sentit, que l'exjutge Garzón, més una fiscal en actiu, no sé si es diu Velasco, però no sé si la mateixa de nou, havien presentat com una... volien presentar una denúncia, diguem-ne, amb un organisme internacional per aquesta destrucció de peces d'art, per entendre'ns, d'art i de valor històric, etc. I llavors, he llegit, exacte, això era la lectura, que un grup, em sembla que ha sortit un diari digital, que denunciava, en cert modo, que el jutge Garzón i la fiscal en actiu doncs s'han quedat curts, perquè denuncien la destrucció d'escultures i de valor d'edificis i, en fi, això que diu que ens hi han anat fins i tot amb tractors, una finalitat destructiva totalment, i en canvi no denuncien una cosa que és molt més greu, al meu entendre, que és les morts i els assassinats que s'estan fent de minories, diguem-ne, ètniques, religioses, diguem-ne, precisament a l'Iraq, o sigui, el territori que dominen aquesta gent. Entre ells, per exemple, molts cristians, minories cristianes, que són molt més antigues amb el temps, diguem-ne, que no passa l'islamisme que va vindre posteriorment. I, en canvi, no aixequen la veu, diguem-ne, com un enfront d'aquest genocidi, perquè, diguem-ne, aquestes violències són terribles i són contra minories, diguem-ne, no per un presumpte delinqüent, sinó contra pobles sencers, per entendre's. Això em recorda, a més, aquest afany destructor, diguem-ne, el mateix que passava no fa gaires anys, i també al seu moment va causar bastant impacte, diguem-ne, a la destrucció que es van produir a l'Afganistan, concretament, i també hi havia unes minories, diguem-ne, dels rebels, bueno, els rebels que ara no recordo fins i tot el nom... Que...
Dels talibans,
dels talibans, dels talibans.
Que havien governat, havien tingut el poder.
I també van tirar per terra, enderrocar unes, recordo, unes estàtues i unes columnes, etcètera, de gran valor també, diguem-ne, artístic. Però, bueno, voldria destacar això, que a vegades els occidentals ens queixem de la destrucció de les pedres i no ens queixem d'algo que és molt més greu, que és la destrucció de les persones i dels genocidis contra comunitats
minoritàries. Sí, sí, coincidim perfectament, perquè la persona sempre és molt més important que totes les coses.
Sí, sí.
De fet, la ignorància és molt atrevida. Sí. Quan falta fonamentar les expressions humanes, culturals, interrelacionades d'aquesta ciutadania universal, doncs això explica de que hi hagin extremistes que són minoritaris, perquè les grans masses, siguin de cristians, siguin de musulmans o d'altres religions, jo crec que estan molt ben enfocades i expressen molt bé aquesta germanor universal. Però hi ha aquests grups fanàtics i que també nosaltres hem de cuidar, que entre nosaltres també a vegades hi ha alguns fanatismes que fan molt mal a l'Església, a la societat, a les famílies. De fet, l'islam reconeix amb molt de respecte el profeta Jesús i a Míriam, la seva mare, també. Hi ha coincidències fantàstiques, però hi ha aquests grups minoritaris fanàtics doncs que ho volen destruir tot i volen otorgar-se la representativitat de tot el seu gremi, cosa que també ens passa a nosaltres. Jo, com que vaig per tot arreu, i com que jo tenia un tarannà llatinoamericà d'una zona de missió en una església pobra entre els pobres, tot tan senzill, doncs aquí en trobo a vegades bocabadat de que hi han personatges dintre l'Església Catòlica que s'han quedat en una etapa medieval, inquisidora, on ells són els que saben les lleis i ells són els perfectes, els altres no sabem res. I jo mateix allà em trobava que teníem de respectar la cultura incaica. Una de les coses que vaig aprendre és que les mateixes imatges nostres de la Mare de Déu, dels sants, ells mateixos, quan ja en tenien confiança, en deien, oye, padrecito, oye, Juan, obispo, estos imágenes son de yeso, son de escayola, pero nuestras imágenes son las que tienen vida. Estas están muertas. I, de fet, en moltes imatges, on els ensenien espelmes i s'estaven allà pregant, a darrere hi havien posat una de les seves pedres, perquè aquelles pedres tenien vida. I aquella imatge tan maca, però que havia vingut d'Europa, per ells no volia res.
No els hi deia res. Bé, en tot cas, la inculturació també és molt important. Però, Monsenyor Godell, vostè deia ara que en l'Església Catòlica pot haver-hi certes actituds, el que passa és que res a veure amb el que estan fent aquestes minories que no els diria ni musulmans.
Sí, bueno, però de fet, quan
potser
nosaltres...
Potser en altres èpoques sí que hi ha hagut creuades i altres maneres d'entendre la defensa de la fe.
Ara, al tenir més cultura, també tenim més obligacions de cuidar els detalls. El que en té menys i n'ha rebut menys, doncs també se li pot posar una mica més de màniga ampla, perquè hem de competre, que per això a vegades diem el primer món, no, el segon, el tercer, o el quart, no sé pas quants n'hi hauran. Però, de fet, no tots hem tingut les mateixes oportunitats d'entrar dintre de l'humanisme cristià i d'altres religions, que al cap i al fi tot... és el mateix Déu que ens uneix de totes les religions i Crist ens ha vingut a salvar a tots.
Sí, els cristians creiem en Crist, altres no hi creuen, però, efectivament, com vostè diu, aquest respecte i aquesta tolerància va amb el mateix cristianisme. Amb el mateix
és que encara que no hi creguin, Déu hi creu en ells
sí.
Els salva igualment, si van de bona fe, i quan aquesta llei que mateix Jesús va imprimir al nostre cor de fes el bé i evita el mal. Això ningú ens ho ha d'ensenyar, de totes les races i cultures del món.
Doncs bé...
no, incidint en la idea, el concepte bàsic que ens ha dit el nostre contertulià Joan Godellol, i estic d'acord, però voldria posar-hi accent. Diu, els extremistes sempre són unes minories. Ara, precisament per la seva radicalitat, per la seva violència, pel seu despreci als drets humans en general, aquestes minories són molt lesives perquè, diguem-ne, taquen amb les seves actuacions, taquen a tota la seva comunitat. O sigui, per tant, els islamistes o els jihadistes, diguem-ne, ataquen a la col·lectivitat musulmana, com deies, diguem-ne, quan en realitat pues, hi ha, diguem-ne, musulmans, gent normal i moderada, com nosaltres, per entendre's. Igual potser actualment no és amb això a nivell de cristians, sortosament, però sí que en determinades èpoques, segles enrere, també hi ha vingut visions del cristianisme que eren molt radicals i que, per tant, diguem-ne, faríem ara història, diguem-ne, de la Inquisició o de coses que no eren... Era una barreja de poder jeràrquic i civil i eclesiàstic, etc., sí. Polític. Això, per sí. Tant, però, bueno, vull dir, en tot cas, amb la manera en què actuaven, diguem-ne, en nom del cristianisme, diguem-ne, feien mal a la col·lectivitat i al missatge evangèlic.
Home, jo crec que també aquests germans nostres se'n recorden del temps de les creuades en què mataven els islamistes. Sí, sí. Els mataven. Els musulmans. Jo, sí, quan veig el Tibidabo, la façana, em fa pena, perquè jo voldria que Sant Jordi evangelitzés a Sant Jaume, perquè Sant Jordi mata el dragó, que és l'esperit del mal, i allibera una donzella, que és el bé. I, en canvi, Sant Jaume encara té cares i en diem el matamoros. Home, això no ha de matar ningú. Jo crec que, ja els he dit als meus germans...
S'utilitzaven les imatges de Sant Jaume...
Però aquestes imatges són profanes, no són cristianes.
No, certament que no.
Per tant, jo els he dit amb alguns, però a l'hora de...
Sant Jaume és un pelegrí, no un cavaller.
Això, a l'hora de pagar aquella readaptació d'aquestes imatges... haurien de treure aquelles cares desesperades que Sant Jaume els matava i el cavall els trepitjava. Home, això ens hem de posar al dia una mica, eh?
Certament, certament. Sí. És passat, però certament també hi és. I bé, l'Església també ha anat fent exercici en les últimes dècades de purificar la memòria, no? L'Església Catòlica, fins i tot institucionalment.
Deixin-me incidir, diguem-ne, val la pena, em sembla, aquest tema. Hi ha una anècdota que passa d'anècdota. Els historiadors una mica neutrals, en el sentit d'una visió relativament objectiva, l'objectivitat absoluta no existeix, d'això. Et diuen que el cristianisme, o sigui, per exemple, el món musulmà, el pensament, en general, diguem-ne, li falta, diguem-ne, 500 anys d'evolució, diversos segles, així. O sigui, el cristianisme, anys enrere, també, diguem-ne, tenia coses dolentes i negatives, que després ha evolucionat i ha acceptat, vaja, ha fet seus els drets humans d'una forma descarada i tal. Per exemple, dic perquè és una cosa que a mi, diguem-ne, em preocupa, aquest residu que queda encara, diguem-ne, de contra els índols, amb certes visions, en aquest cas, islàmiques. I trauré l'anècdota, diguem-ne, hem llegit recentment de que algun país demana que el Barça, diguem-ne, pues per vendre les seves camisetes, veu que el Barça, jo que sóc barcelonista, per entendre'ns, ni m'havia fixat, hi ha una creu. Demanen que es tregui la creu, d'un símbol d'un equip de futbol, que vull dir que ningú ho interpreta allò com una evangelització ni com una agressió, etc.
Però sinó com una mostra d'una cultura cristiana, no?
Sí.
De la qual forma part el Barça.
Alguns països encara tenen la sensibilitat aquesta de dir alguna cosa que sigui una forma de creu d'això, s'ha de treure, etc. Per tant, la certa, diguem-ne, incapacitat...
De vegades ens passem, vol dir vostè, que ens anem d'un extrem a l'altre.
Sí. Això, que les masses piquen, ni massa ni massa poc. Sí. Mira, un capellà li va dir amb un nen, diu, vols ser cristià? Diu, no, vull ser Messi. Però mirem, el Messi i altres jugadors es fan el senyal de la creu. Què vol dir això? Que Déu els protegeixi també de prendre mal, perquè si no llavors se'ls acaba de jugar a futbol. I moltes vegades, doncs, aquests campionats i altres coses i coses que flipen a la gent, doncs, no ho entenem. Per què? Perquè anem d'un extrem a l'altre i no valorem aquests signes senzills perquè, en vez de pensar pel cap, pensem per la butxaca. I això fa molt mal, perquè aquest déu diner materialista es vol fer l'amo d'aquest món. I això, doncs, ens fa malbé molts aspectes de la convivència humana. i cristiana i catòlica i d'altres religions igualment.
Sí, 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 els diners evidentment fan mal. També és veritat que el món està organitzat en termes de mercat i els diners són necessaris per viure. Tots voldríem que hi hagués una distribució més correcta, més bona de les riqueses, i aquí tenim un senyor que es dedica a l'economia i també l'economia s'ha de treballar, també.
Sí, sí. Mira, Joan Pau II...
Al servei de la persona, però s'ha...
Joan Pau II deia ben clar, també, tot el que és de necessitat i conveniència per un, per la seva família i el seu entorn, està molt bé. Però el que passi d'aquesta necessitat bàsica, aquesta acumulació de riquesa té una connotació social, perquè les han pogut guanyar gràcies a que ja no estem sols en aquest món, i altres ja han contribuït a poder-ho guanyar. És clar que amb l'esforç i el treball, però també tenen participació en el que és l'excedent de lo necessari i convenient.
Sí, no, això posa de manifest, diguem-ne, un dels problemes que té, i avui la nostra societat, a més, n'és sensible, uns problemes més seriosos que té la nostra societat en general, diguem-ne, arreu del món, i amb més intensitat o menys, als diferents països, que és la desigualtat, la enorme desigualtat, i sobretot la tendència que s'ha registrat aquests darrers anys de que aquesta desigualtat, diguem-ne, ha augmentat, per entendre'ns. Les classes mitjanes, fonamentalment, moltes han passat a ser classes baixes, o sigui, la classe mitjana ha sigut la casa la més perjudicada, diguem-ne, respecte al seu estatus anterior, i ha passat a ser classe baixa, pobresa, més o menys límits de pobresa, i en canvi els rics s'han fet, alguns d'ells, cada vegada més rics, i per tant les diferències han sigut abismals. No es pot pretendre, segurament, diguem-ne, amb tota la història de la humanitat no ha sigut així, de que tots els ciutadans tinguin la mateixa riquesa, perquè uns són treballadors, els altres menys, altres són responsables, altres menys, etcètera. Però l'altra cosa és aquestes diferències brutals, diguem-ne, que no responen a mèrits, sinó a un sistema injust.
Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat. Podríem seguir amb aquest tema i derivar-lo amb altres. Amb Ignasi Ferreres, exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i també amb el bisbe Joan Godellol, emèrit de la diòcesi peruana de Yaviri, però ja des de fa uns anys a Barcelona, col·laborant amb la comunitat salesiana del Tibidabo i amb altres realitats de la nostra església i de la societat. Hem d'anar a temes més de política de casa nostra. Avui és notícia que el govern espanyol ha anunciat que recorre al Tribunal Constitucional la Llei Catalana d'Acció Exterior, és a dir, aquesta normativa que permet al govern català, la Generalitat, de tenir... Vaja, delegacions a l'exterior, des de la resta d'Espanya, de vegades es diuen ambaixades que no serien legals. En tot cas, aquí tenim una pugna política, segurament amb l'horitzó de les eleccions catalanes del 27 de setembre i també en el context del final de la legislatura espanyola. Com interpreten vostès això?
Bueno, jo que he estat tants anys fora, el retornar a Catalunya m'ha costat els 4 anys ben bé reinculturar-me amb les meves arrels catalanes. Ho he trobat tot tan canviat, perquè vaig marxar l'any 60 i tornar del 2006, doncs que he quedat parat en tants canvis que hi ha hagut, i sobretot els més propers a nivell d'església. Ho he trobat molt, això. Ara ja comprenc més aquesta diversitat que hem de construir en la mateixa unitat, però en respecte de les diferències. Però, és clar, el que no ha nascut a Catalunya no pot entendre el sentiment català. Perquè jo sóc professor també de física i matemàtiques, he treballat molt en escoles tècniques, en coses pràctiques, i no es poden sumar quantitats heterogènies. Des del centre de la península es fa un raonament molt respectable d'unitat espanyola. Però no poden entendre mai, ni ho entendran mai, el que ve no d'un raonament, sinó d'un sentiment. I llavors no hi ha coincidència, i per tant, el que no ha nascut dintre d'una llengua, d'una cultura, d'un estil, no, mai ens pondrà a entendre.
Però què és el que no es pot, que no s'entén, per exemple, des del centre de la península, que els catalans vulguem tenir una identitat pròpia, com teòricament se'ns reconeix l'ordenament jurídic actual, o potser... es refereix vostè, doncs, al desig que molts catalans mostren ara de tenir una sobirania plena en un futur, no sé.
Bueno, és que...
Perquè parlem de moltes coses.
La part jurídica és sense sentiments. I més aviat reforça els raonaments horitzontals.
Potser la democràcia actual no entén de sentiments.
No ho entendran mai el que vol dir ser català, de naixement i bilingüe. Jo els deia als quechuas i als aimares de la serra i de la selva que eren despreciats i marginats pels de la costa, que jo mateix era un bisbe provincià, que venia com Jesús de Nazaret. Aquest què ens ha de dir, aquest? No té res que dins. Eh? Per què? Perquè els es creien més els que tenien només una llengua i una cultura. Aquí a Catalunya, mentre hi hagi feina i un vingui en respecte i vulgui treballar, és benvingut. Sempre ha sigut part de la nostra cultura. I això...
Aquesta Catalunya diversa, que és diversa, és
clar,
plural.
Tenim aquestes... Clar, que hi ha altres regions d'Espanya que són més alegres, són més simpàtics. Nosaltres potser serem una mica massa serios. Anem per feina, nosaltres, eh? No ens entretenim.
Sí, som més sobris, més europeus, potser, en algunes coses. Tenim una personalitat pròpia, sens dubte. Ara bé, també hi ha molts catalans que se senten només catalans, i altres que se senten catalans i espanyols, altres que,
sí,
que potser no els hi dona tanta importància, això.
Bueno, el que no s'entén, i el que jo encara no acabo d'entendre, és que un pugui manifestar lliurement un desig, una opinió, com se li demana hasta als infants, als petits, que t'agradaria això. Si només manifestar el que ens agradaria, sense posar-ho en això mateix, són oficines regionals a l'exterior, que quan hi ha un català a fora, hi ha alguna de català, és fantàstic.
Ara analitzarem això, perquè de vegades,
sí,
segons com s'interpreti, pot estar en el límit de la legalitat.
És que no és una ambaixada,
no és una ambaixada
nacional. No, són unes oficines de recolzament i d'apoyo.
En això vostè creu que tenim tot el dret a tenir-les?
Home, és que quan els catalans, allà al Perú, que érem un bon grup, però érem pocs, doncs teníem algun centre català per poder anar i disfrutar-ho i ballar sardanes i recordar-nos.
Això era un goig, no?
Això era una alegria, i quan cantàvem alguna cançó ens queien les llàgrimes, perquè és l'enyorança de la terra.
Potser, senyor Ferreres, ens pot donar alguna pista sobre el tema jurídic o el tema legal d'aquestes oficines exteriors. Però digui,
perdó. No, un dels inconvenients de ser tertulià és que es deu opinar de coses que no n'és expert. Per exemple, jo no sóc jurista i, per tant, diguem-ne, en tot cas, només pot parlar
vaja, com a conseller,
del sentit comú que doni l'experiència, etc. Però vull dir, dit això, per endavant i amb la màxima humilitat. No, jo voldria, abans d'això, és fer una referència, i vostè la portarà una mica de sorpresa. La meva dona, diguem-ne, és italiana, naixement, fa 40 i quasi 50 anys que vivim aquí, però es va educar al Perú.
Ah, sí?
I vivia a Lima, des dels 8 als 18 anys, més o menys, així va estar. Per tant, la seva formació és, diguem-ne, peruana, per entendre'ns. Encara, inclús, el parlar, al començament, ara, pues, adaptat a la parla més d'aquí, però parlava de la xompa, o parlava de la quadra, o parlava del carro, d'això, la quadra és la mansana...
Sí, sí, sí.
Per tant, llavors, diguem-ne, això que jo també la sentia comentar, diguem-ne, al seu moment, que hi havia els indis i que els blancs, per dir que eren els que ens dominaven el país, bueno, a part que les moltes barreges que hi ha, i els tambos, i no sé, tal... Però que hi havia el quechuas, i quins altra minoria ha dit vostè?
Aimares.
Aimares, exacte.
Més tocant a Bolívia.
Sí, exacte. Bé, i realment està clar, jo crec que amb una visió cristiana de la vida i la dignitat de la persona, aquestes comunitats han de ser tan respectades com les altres, això vull dir. I que, per tant, les seves cultures, les seves llengües, les seves tradicions, diguem-ne, han de ser respectades, han de no ser ni assimilades a la força. Una altra cosa és que un, diguem-ne, vulgui renunciar en part a la seva cultura per introduir-se en una altra. Això seria un altre tema. Però, en tot cas, diguem-ne, el que no es pot fer és asfixiar-les, per entendre'ns. Eh? I, bueno, això lligo, diguem-ne, m'ha suggerit el que ha parlat de la seva història, i aquesta meva familiar que vostè no coneixia. Sobre el tema aquesta del govern espanyol, recorda el Constitucional, la llei catalana d'acció exterior. Miri, jo crec que forma part de la música que és d'estar sonant des de fa un parell d'anys o més, amb especial intensitat darrerament, que és, diguem-ne, practicar un cert ofec, diguem-ne, contra qualsevol moviment, diguem-ne, del govern català o de les forces polítiques catalanes que vagin amb la idea del sobiranisme, per entendre'ns, i, per tant, qualsevol cosa, i aquesta que ho interpreten com estructures d'estat. Com deia Monsenyor Godayol, Joan Godayol, doncs... que aquestes que ara en diuen ambaixades, que és una mica per posar de, per provocar, diguem-ne, que això és una invasió de competències.
Exacte.
Abans eren delegacions del govern de la Generalitat, de caire comercial, representació i tal. Bueno, forma part, per tant, de la música i de l'atenció buscada, diguem-ne, d'apretar, diguem-ne, i, per tant, pura política, diguem-ne, en aquest cas, per resistir-se a Catalunya.
D'altra banda, la Generalitat ha reaccionat davant d'una altra acció del govern espanyol, que és recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya les dues últimes delegacions obertes, les de Roma i Viena, i d'altra banda també és notícia al Constitucional perquè ha tombat alguns articles de la llei del síndic de greuges. Estem en tota la qüestió del conflicte de competències, potser no ens hi allarguem més ja.
Per això, jo crec que formen part d'una seqüència d'actuacions de part del govern central d'anar tallant qualsevol iniciativa que agafi el govern català en aquest aspecte.
Democràcia. Diguéssim, democràcia és participació. I, per tant, jo allà de bisbe mai vaig tenir demanar res, perquè tot ho fèiem democràticament. Hi havia reunions d'eclesiologia, de teologia, de conjuntura actual...
Tot això a nivell d'església, per
cert. A nivell d'església.
Perquè el Perú ha patit desafiaments a la democràcia, cops d'estat...
I tant. Però a nivell d'església formàvem una coordinació pastoral de quatre jurisdiccions on no hi havia fronteres. Era la casa de tots, una gran família.
Bé, ens queden 3 minuts i avui amb el bisbe Joan Godellol i amb l'exconseller Ignasi Ferreres m'agradaria acabar la tertúlia amb un tema social i econòmic, perquè estem a les portes de celebrar el Dia Internacional de la Dona i avui hem sabut que el sou de les dones a Espanya és un 17% inferior al dels homes, una diferència que s'amplia en el cas de les dones amb fills. És un informe publicat per l'Organització Internacional del Treball. La situació encara és pitjor, com dèiem, per a les dones que tenen fills. Alguna interpretació més enllà del que diem sempre?
Mira, la dona més important de tota la història de la humanitat ha sigut la Mare de Déu, que ens l'ha donat com a Mare Nostra. I des d'aquí ha pogut néixer l'Església, i des d'aquí la Mare reunirà en un sol ramat totes les religions i cultures del món, perquè ella és la que ens acompanya. I precisament d'Espanya, i nosaltres amb la Moreneta i diferents advocacions de la Mare, doncs no ens entenem encara que hem de ser més germans, perquè estem ofenent a la Mare, que és mestra també, i ens ensenya, com li va ensenyar Jesús, a viure i a conviure com Déu mana.
Potser aquesta igualtat és un bé moral molt necessari, que hi hagi més igualtat de la dona en aquesta dignitat, no? Encara que biològicament sí. Els homes i les dones som diferents, això està clar.
Sí, però ningú ens ha consultat per néixer si volíem ser home o dona o un altre entremig.
Exacte.
Tot és dignitat. I Déu té els seus camins. Ens estima a tots ens estima igual.
I tant.
Primer voldria fer una precisió, diguem-ne, el Dia Internacional de la Dona, que va com molts en diuen, diguem-ne, el Dia Internacional de la Dona Treballadora.
Ara es diu de la
Això
dona.
Això té els seus orígens històrics, perquè va ser una vaga que van ser de treballadores americanes, una vaga van convocar, i va haver una repressió violenta, i van haver 8 dones, em sembla, mortes, etc. I, per tant, d'aquí va néixer la commemoració de la dona, el Dia de la Dona Treballadora. Però, vull dir, ja és de la dona en general. Parlen per problemes de la dona treballadora i qualsevol altre, diguem-ne, problema. Dit això, aquesta diferència, diguem-ne, és una diferència estadística, permetin-me dir-ho així, en el sentit de dir, és agafar els sous de les dones i comparar-los dels homes, etc., i llavors cobren menys. Des del punt de vista formal, des del punt de vista legal, una dona i un home que facin la mateixa feina, la legislació estableix, diguem-ne, que han de cobrar el mateix sou. O sigui, si fan la feina de tal categoria...
Potser per això sorprèn que surtin aquestes estadístiques.
El que passa, al meu entendre, per tant, ho dic perquè la legislació, diguem-ne, ho prohibeix això, i per tant l'inspecció de treball, si algun... I avui dia no hi ha cap empresa una mica seriosa que tingui els seus convenis col·lectius una discriminació, diguem-ne, per aquest tipus de sexe, per raó de sexe, perquè seria declarat nul, per entendre'ns, o anul·lades les clàusules corresponents del conveni col·lectiu. Per tant, és a la pràctica. Sí, clar,